Salut amb el Parc Taulí.
La Unitat de Malalties Minoritàries del Parc Taulí ha engegat una prova pilot perquè els pacients que les pateixen puguin fer la transició de l'etapa pediàtrica a l'edat adulta de forma tranquil·la. Aquest període durarà al voltant de 2 anys per tal que aquest canvi sigui progressiu i no afegeixi situacions d'estrès innecessàries tant als pacients com a les seves famílies. Sobre aquest projecte avui en parlem amb la Núria Capdevilà. Ella és gestora de casos de la Unitat de Malalties Minoritàries Cognitiu-Conductuals de base genètica. Molt bon dia, Núria.
Bon dia.
El Parc Taulí és centre de referència en l'atenció de malalties minoritàries. De quines, concretament?
Doncs el Parc Taulí és centre de referència de malalties minoritàries en 5 tipus. La primera que es va donar, que es va acceptar o que es va acreditar és la de cognitiu-conductuals de base genètica el 2015, però després han vingut unes altres, com les respiratòries, les neuromusculars, també les de malalties immunològiques, i de fet aquest és l'inici amb el qual estem fent, però sí que el projecte és anar abordant més unitats de malalties minoritàries per tal de facilitar, doncs, l'atenció a aquests pacients i famílies.
Quants pacients calculeu que estan en seguiment ara mateix en aquesta unitat de malalties minoritàries?
En la unitat de malalties minoritàries cognitiu-conductuals de base genètica estem en un seguiment actiu de més de 150 pacients, però després hi ha uns seguiments més dilatats, que són un cop l'any, d'altres famílies que venen d'arreu d'Espanya perquè nosaltres puguem fer aquest seguiment.
Amb aquestes malalties minoritàries cognitiu-conductuals, quines són, per fer-nos una idea?
La veritat és que tota la malaltia cognitiu-conductual de base genètica és aquella en què tenim un pacient amb trastorn del neurodesenvolupament o trastorn a nivell de discapacitat intel·lectual, en el qual, en el seu procés diagnòstic, s'ha pogut detectar que hi ha una base genètica darrere. Llavors, això és rellevant perquè a l'hora de tenir una base genètica darrere, el que podem tenir diferents aspectes a tenir en compte. Un és que podem saber una mica més d'aquesta entitat, quin serà aquest pronòstic per aquest pacient, i també que hi pot haver-hi una afectació tant a nivell d'altres familiars com a repercussions pels pares, per les següents gestacions. Llavors, totes aquelles que tenen aquest component neurocognitiu i, a més, amb un diagnòstic de base genètica, són les que atenem. És veritat que al Parc Taulí tenim una experiència que va començar l'any 98 de 4 entitats molt específiques en les quals tenim un seguiment molt més actiu, que són la malaltia d'Angelman, la malaltia de síndrome de Prader-Willi, l'alteració de síndrome d'X fràgil i les alteracions de cromosomes sexuals. Però atenem totes aquelles que tenen una base genètica amb un caràcter neurocognitiu.
Quin és el perfil d'aquests pacients, que entenc que és molt heterogeni?
La veritat és que sí, que cada entitat té les seves característiques pròpies, les seves maneres d'expressar-se, el seu comportament conductual és diferent, i llavors nosaltres per això les agrupem en diferents petits grups, malgrat que la unitat és totes aquelles que tenen una base genètica, les anem agrupant en diferents síndromes per tal de poder atendre'ls de la manera més específica per ells possible.
Tal com el seu nom indica, aquestes patologies afecten a molt poques persones, són malalties minoritàries. Això dificulta també d'alguna manera el seu abordatge?
Una de les situacions que per això, no, es donen centres de referència és intentar agrupar tots aquests pacients i famílies en uns únics centres, per tal de poder tenir més bagatge, més experiència i ser més específics amb el seu seguiment. Perquè en llocs que potser poden veure un pacient d'aquesta tipologia en tota la seva carrera o 2 pacients, no permet poder tenir aquesta experiència, poder detectar sobretot la diferència. O sigui, els centres de referència no només diagnostiquen la malaltia minoritària, sinó el que poden fer és detectar la diferència en cada pacient, en cada família, i això el que fa és també poder obrir noves vies d'investigació, conèixer una mica més peculiaritats d'aquella família i poder atendre de manera més individualitzada, malgrat i així un component comú d'aquestes síndromes.
Habitualment es detecten, es diagnostiquen en el moment del naixement o costa molt de fer aquest diagnòstic?
Doncs això ha canviat molt al llarg del temps. És veritat que tradicionalment es parla de que de moltes d'aquestes malalties minoritàries no es diagnostiquen fins als 5 anys, però depèn molt de quin tipus de presentació tinguin. Actualment, la síndrome de Prader-Willi, per la seva hipotonia neonatal, es diagnostica generalment i de manera bastant estesa al naixement, però hi ha altres que, si són de comportament, per exemple, síndrome d'Angelman, és més difícil perquè fins que no hi ha una absència de parla, fins que no hi ha un moviment, uns comportaments, no ho pots detectar. Llavors, sí que és veritat que tradicionalment es parla de 5 anys, però és la mitjana. De fet, malauradament, hi ha pacients que triguen més anys i hi ha altres que per la seva sintomatologia es poden diagnosticar abans.
Aquestes malalties acaben sent recessives? És a dir, van a pitjor als pacients o...?
Bueno, més que recessives és un concepte genètic que nosaltres fem servir per quan hi ha una herència biparental, però no estem parlant de progressives, no? Entenc, o progressives o degeneratives.
Exacte.
És veritat que totes les malalties que són neurocognitives hi ha un empitjorament perquè malgrat els pacients sempre segueixen aprenent, sempre segueixen millorant, no tenen un límit. Sí que és veritat que la diferència entre les capacitats que han assolit i les que haurien d'haver assolit per la seva edat són diferents i moltes vegades el procés neuronal també pot ser degeneratiu. És veritat que d'això tenim menys experiència perquè la història natural d'aquestes malalties, algunes no s'ha pogut escriure o s'està en procés d'escriure perquè tenim pocs pacients, i és una de les iniciatives que també s'engega al Partaulí, el poder veure la història natural d'aquests pacients, de com evolucionen en edats molt més adultes.
L'abordatge d'aquestes malalties ha de ser molt transversal. Hi ha molts professionals implicats, no?
Sí, totes aquestes entitats, quan es parla de la paraula síndrome, és que una mateixa alteració el que fa és que provoca diferents sintomatologies. Llavors, aquests pacients, al tenir la base genètica, ja sabem quines sintomatologies hem d'anar seguint, i generalment són diverses, no? Pot entrar el neuròleg, el traumatòleg, el cardiòleg, llavors són molts especialistes que hauran de coordinar-se, i a més, en funció de cada síndrome, seran uns o uns altres.
Quina és la perspectiva vital d'aquestes persones i de les seves famílies? Perquè s'ha de treballar també aquesta vessant més psicològica, més d'abordatge en el moment de fer el diagnòstic d'això que implica...
Sí, sabem que tot el tema del diagnòstic d'una malaltia genètica és una situació que comporta un estat emocional de malestar, d'incertesa, pot ser gestionat de mala manera a nivell de la família per com li arriba aquesta informació. S'ha de ser molt curiós també com es dona aquesta informació i quines expectatives es donen a cada família. És veritat que moltes informacions d'aquestes malalties són recopilacions de fa molt de temps i que poder també ha anat canviant amb els nous tractaments, amb els nous seguiments, però tampoc podem donar una perspectiva de que no hi ha malaltia o que hi haurà una curació de la malaltia. Malauradament, en la majoria d'aquestes entitats no tenim una cura. El que sí que tenim són diferents situacions que poden millorar molt l'esperança de vida, la qualitat de vida, i això és el que hem de focalitzar i treballar amb aquestes famílies.
Per tant, la investigació és cabdal, no?
O per suposat. Sense tenir informació i sense poder investigar no es pot avançar. Per això també és important els centres de referència, perquè podem recollir, primer acollir i després recollir tota aquesta informació que ens pot donar vies d'investigació. Moltes vegades poden arribar alguns assajos clínics o poden arribar algunes vies d'investigació que necessitem un pool de pacients, un número de pacients o de famílies que vulguin participar mínimament gran. Ja sabem que són malalties minoritàries, per tant, trobem molt poques famílies. Si no tenim un número mínimament gran per poder fer aquesta investigació, no podrem validar tampoc aquests estudis i és més difícil avançar.
El Taulí, quina feina està fent en aquest àmbit de la recerca de les malalties minoritàries? Es fa l'atenció als pacients, però a banda es combina doncs, amb aquesta investigació?
Sí, nosaltres a l'Hospital Taulí, de fet, l'atenció als pacients i les famílies, no?, és la part capdalt, però és veritat que tenim l'Institut I3PT, que és un institut que primer es va certificar com a centre cerca i actualment estem certificats com a Institut d'Investigació Carlos III, i dins d'aquest institut tenim tenim un grup de recerca de malalties minoritàries. En aquest grup de recerca de malalties minoritàries, que com pots pots pensar, és molt divers perquè hi ha moltes entitats dins, hi ha diferents línies en les quals s'investiguen diferents o es participen diferents projectes d'investigació per cada una d'aquestes entitats que són més prevalents al nostre centre.
Anem una mica a la unitat aquesta o aquesta prova pilot que està engegant la unitat de malalties minoritàries. En què consisteix exactament? Què s'ha volgut fer?
Doncs la jornada de transició de malalties minoritàries cognitiu-conductual de base genètica, i és important que siguin les cognitiu-conductuals de base genètica perquè això dona una especialització, unes característiques específiques dels pacients. El que s'ha intentat és cobrir una necessitat o uns punts de millora que hem detectat al llarg del transcurs d'atenció d'aquests pacients. Nosaltres, aquests pacients, com he comentat abans, es van tractant de manera conjunta pels especialistes des de l'any 98. Abans es feia d'una manera cas a cas i hi havia menys casos, per tant, era més fàcil ser molt, molt individualista. A partir del 2015, que se'ns va otorgar la certificació com a centre de referència, aquest volum de casos també va augmentar i el que es van voler fer és estandarditzar per donar a tothom aquesta atenció individualitzada però que fos per tothom igual, no? O per intentar ser el màxim equitatius possible. Llavors, el que es va detectar és que hi havia tres necessitats que volíem cobrir. Una era el fet de que els especialistes pediàtrics poguessin fer la transició a adults no com a malaltia, sinó com a individu amb la seva idiosincràsia familiar i amb les seves complexitats. No només fent traspàs informació a nivell mèdic, sinó també el poder cobrir tota la part social d'aquell individu. Per altra, la necessitat de disminuir la incertesa o l'angoixa que poden tenir les famílies al pensar que passen de pediatria a adults, en el qual no saben, confien molt en l'experiència i l'especialització d'aquell especialista, però diuen, què ens entendrà, què coneixerà el meu fill, que les característiques pròpies del meu fill les sabrà veure, nosaltres no podem partir per aquí. Llavors, aquesta angoixa que poden tenir les famílies, creiem que la podíem disminuir fent aquestes sessions conjuntes. I per una altra, la del propi individu. Aquest individu té unes característiques que moltes vegades fan que tinguin més por als centres mèdics, que necessitin un procés més llarg d'adaptació. Llavors, el fet de poder traslladar la primera consulta amb el seu especialista d'adults en una zona de confort, que és les consultes pediàtriques en les quals ja estan habituats, amb el seu especialista de pediatria del qual ja coneixen i ja tenen un vincle, creiem que podia facilitar molt el realitzar un vincle nou amb el seu especialista d'adults. Vull dir que aquest fet de poder veure els pacients de manera conjunta, especialistes pediàtrics, especialistes adults, en una zona de confort, creiem que podia facilitar tots aquests aspectes.
Això es fa amb tot el gruix de famílies que tracteu o amb un grup reduït per veure també com funciona l'experiència?
Nosaltres, de moment, aquest any hem fet una prova pilot, no? El que s'ha fet és seleccionar aquells pacients que estan en l'edat que poden transicionar, entre els 18 i els 25 anys. S'ha escollit uns quants pacients que per les seves característiques de família, per la seva proximitat al centre, perquè ja els hi tocava fer la transició, i s'ha fet aquesta prova pilot. La idea és poder estendre-la a totes les famílies. Com he dit, un dels objectius és poder estandarditzar i ser equitatius amb tothom. El que passa és que tampoc volíem abordar d'entrada una jornada amb tots els pacients perquè creiem que tot pot tenir punts de millora, llavors fem una prova pilot i a partir d'aquí intentarem estendre-ho paulatinament amb els anys.
La idea és que aquesta transició s'allargui durant 2 anys. Per què?
La idea d'allargar-ho durant 2 anys és també el punt de confort de l'individu. El primer any, l'especialista d'adults ve a les consultes de pediatria i genera aquest petit vincle en un lloc on el pacient està acomodat, respon les preguntes que s'hagin de respondre a nivell de les famílies, i el següent any, si aquest pacient ja està més preparat i ja coneix el seu especialista d'adult, és l'especialista de pediatria el que va a les consultes d'adult. Per tenir-li i aquest nexe de confort, però presentar-li els nous espais. Llavors, això també és veritat que és la part teòrica. Després, en funció de cada pacient, s'ha anat fent amb segons les seves necessitats. Alguns necessitaran 2 anys de transició i uns altres poder necessitaran 3. Però s'ha d'anar una mica adequant a cada família.
A les famílies que fan aquesta transició de l'edat pediàtrica a l'edat adulta, què us expliquen? Com viuen aquest canvi?
Una de les coses que més ens transmeten les famílies és que tenen ansietat o angoixa pel tema del canvi, perquè des de pediatria les visites normalment és un acompanyament molt més estret, perquè els individus amb l'etapa de desenvolupament tenen molts més canvis. Per tant, aquest seguiment ha de ser molt més estret. Un cop passen adults, la veritat és que l'individu realment està més estable i això fa que aquest seguiment s'hagin de dilatar més amb el temps. I això també els genera angoixa i ansietat, no? Si té una crisi, qui m'atendrà? Com ho farem? On hem d'anar? Llavors, aquest era un dels punts que pensàvem, que tenint aquesta vinculació amb tots els especialistes, que ja sapiguessin en el moment de l'adult amb qui haurien de contactar i haguessin tingut aquesta primera entrevista, podia facilitar que aquesta sensació d'angoixa que tenen, ja comencen a tenir les famílies, quan comencen els individus a tenir 16 anys, o 17, creiem que ho podíem anar mitigant amb aquest tipus de relació.
Perquè quants especialistes poden intervenir en el seguiment d'un infant amb una malaltia d'aquest tipus?
Clar, de fet, han d'intervenir tots els que siguin necessaris. Mm. El que passa és que pel tema de la transició, el que hem intentat és racionalitzar. Què vol dir això? Nosaltres hi ha especialistes que potser en un pacient de malaltia minoritària veuen 2 o 3 vegades l'any, 4 o 5 vegades l'any aquell pacient. Aquell especialista té tot el sentit del món que faci la transició. Aquell especialista que veu de control una vegada a l'any al pacient per fer-li un seguiment puntual, aquest no és tan necessari que faci la transició, perquè tampoc podem abordar un dia de transició amb què la família hagi de veure a més de 4 o 5 especialistes, perquè al final això posa atenció als pacients, les famílies també estan cansades, passa el dia, no tenia sentit. Llavors el que s'ha fet és prioritzar aquells especialistes més capdals per l'edat pediàtrica i l'edat adulta, i és en aquells en què es fa la transició.
També quan es fa un diagnòstic d'aquest tipus, entenc que per les famílies és una mena de llau d'informació, de mil coses que de vegades no s'acaben d'entendre, no? Perquè al final no som metges i ens costa d'entendre. Clar, quan es van fent aquests passos, com es fa també de cara a les famílies? Com s'administra aquesta informació exactament?
Doncs la veritat és que la manera d'administrar informació és molt diferent en cada cas, però d'entrada quan es dona, o sigui, és molt diferent una informació de seguiment, que aquesta es pot anar donant en funció de les troballes que es vagin detectant, i l'altra és la del diagnòstic, no? El que m'explicava del diagnòstic. Quan tenim un diagnòstic de malaltia genètica, el que es fa és, per una banda, s'informa, es dona la primera informació, però després el que s'intenta és empoderar la família. O sigui, es fan diferents consultes, i aquí hi ha una figura que és l'assessor genètic, que també, doncs aquí jo tinc una part en això, que el que fem és anar empoderant a la família amb aquesta informació. La informació la família ha de tenir tota la que ella pugui pair d'entrada i ha de tenir tota la disponible. El que passa és que la manera d'entrega d'aquesta informació també ha de ser acordada amb la família. A vegades una família ens diu, en aquest moment no puc assumir més informació, i fas unes altres consultes amb un temps, no? Estableixes una pauta en 6 mesos, en un any, i vas otorgant aquesta informació. A més, en aquestes entitats també tenim una situació que a l'individu li donem una informació quan hi ha el diagnòstic, però hi ha altres punts rellevants a la seva vida, que poden ser doncs quan passa a l'adult, quan hi ha desig reproductiu, en funció de quina malaltia sigui, doncs pot haver-hi desig reproductiu, amb la vellesa, tot això s'ha d'anar donant aquesta informació quan sigui necessari. Llavors hi ha un acompanyament i un empoderament de la família en funció de cada... Això sí que es fa ja més individualitzat en funció de la família. Hi ha famílies que necessiten saber-ho tot al principi per poder tenir una gestió i poder preparar-se, i hi ha unes altres que prefereixen preparar-se paulatinament amb el temps.
I quan es fa el salt de l'edat pediàtrica a l'adultesa, el pacient continua estant acompanyat de la seva família? Què heu percebut? O ja és més autònom i pot abordar el tema per si mateix?
Amb aquestes entitats de les malalties minoritàries cognitiu-conductuals de base genètica, la veritat és que la família és capdalt i es acompanya, sobretot perquè la discapacitat és present, i moltes vegades aquesta discapacitat no els permet ser totalment autònoms en situacions de salut o en situació en què donem diferents informacions. però també és veritat que cada cop més, i això ho fan molt bé les associacions de pacients, el que veien és per l'autonomia del pacient. Llavors aquest pacient cada cop se li donen més competències, no? O aquest individu se li donen més competències. I llavors des de salut el que passa és que no se li exclou d'aquestes consultes, sinó s'incorpora. A vegades es fa una primera introducció en la qual ell pugui ser partícips, evidentment, del que pensa, del que sent, de com està, i després, si hi ha alguna cosa més tècnica, sí que es fa un recolzament amb la família.
Doncs hem posat una mica de llum, això de les malalties minoritàries, cognitiu-conductuals de base genètica, que és una cosa molt específica, però la Núria Capdevila ens ho ha explicat molt bé avui a l'Espai Fem Salut. Gràcies per visitar Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies a vosaltres.